ha passat un any, ja ha passat un any que coneixem Artur Ramon. Artur, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
He trobat molt a faltar aquests 15 dies que hem tingut com de parada, sí, que el programa ha continuat, aquesta secció.
Jo també us he trobat a faltar molt.
I has vingut sense veu. On has estat?
Què has fet?
Què has fet?
Què has fet per aquests mons de Déu?
Com vaig riu? Agafar un encostipat al pont de Brooklyn.
Ah, mira, sí. Com qui l'agafa aquí a Mollerussa.
Sí, però agafar un encostipat allà, va, mira, porta bé això.
Hi havia un vent molt fort i em va...
I encara t'arrossega, eh?
Una miqueta.
Què vas anar a fer allà, a veure museus?
Sí, vaig estar fent un viatge familiar i veient museus i estant veient la ciutat, que és meravellosa. A mi Nova York sempre m'agrada molt.
Ja m'ho deies, no?, que tens molta tirada cap
molt,
allà.
Molt, molt. M'agrada molt.
L'art també, de fet és una ciutat molt artística, no?
Té molt art, és de les grans capitals de l'art.
Avui, de fet, parlem d'una capital.
Sí, Madrid.
És de la capital de l'art, aquesta? Aquí a Espanya? Aquí a Espanya?
Juga a la Champions.
Juga a la Champions. Sí. Avui parlem del Museu del Prado. Porque, querido Arturo, hay una exposición, ¿qué pasa? En el Museo del Prado. Este.
Ricardo, sí. Hay una buena exposición en el Prado.
¿De qué tema habla esa exposición?
Molt bon accent, eh?
Calla.
Calla tu.
De què va això?
Metapintura.
Metapintura?
Sí.
Avui
parlarem de la metapintura, que és un viatge a la idea de l'art, que és un tema molt interessant, aquest. És a dir, com des de l'art es pot parlar d'art. I això és el que aquesta exposició explora i nosaltres a la secció avui en parlarem.
De fet, metapintura seria la pintura dins de la pintura, no?
Exacte, com passa també amb la literatura, no?
Hi ha altres... Es tractaria de veure un quadre dins d'un quadre?
Seria com des de la pintura s'ha reflexionat o s'ha explorat el tema de la pintura i
boníssim,
del paper del pintor i de l'art. Molt interessant.
Mireu, per orientar una mica els oients,
sí,
dir-vos que meta és un prefix grec que té diversos significats, després de, canvi, que transcendeix o que abasta. I aquests últims són el que més ens interessen, perquè si posem meta davant la paraula literatura o cinema, o també pintura, doncs tenim un concepte que significa el següent gènere que reflexiona sobre ell mateix o hi fa referència tal com dèieu.
Podem posar exemples, no, Mercè?
I tant. Va. Sou fans de Woody Allen, vosaltres?
Bueno. De l'inici.
Heu vist La rosa porpra del Caire?
Sí.
My God, you must really love this picture.
Me?
You've been here all day, and I've seen you here twice before.
You mean me?
Yes, you. This is the fifth time you're seeing this.
Aquesta que escoltem és la Cecília, la protagonista, treballa de cambrera i l'única distracció que té és el cinema. Una nit, ara ho escoltaven, en plena sessió, el protagonista de la seva pel·lícula preferida, que és La rosa porpra del Caire, es fixa en ella i travessa la pantalla per conèixer-la. Això és metacinema.
Metacinema.
Ah,
un altre exemple, potser més literari?
Va, la literatura. Un dels primers casos coneguts és el del Quixot.
Però què llibre és ese que està junto a ell? La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre.
Doncs bé, el capítol 6 de la primera part, el capellà i el barber, que ara escoltàvem, disserten sobre les obres que troben a la biblioteca del Quixot, farcida de llibres de cavalleria. I en aquesta conversa citen el mateix Cervantes, l'autor del Quixot, i això, òbviament, és metaliteratura.
O meta-Cervantes, seria, no?
Sí.
Perquè al final ve ser
acaba
això.
Sortint moltíssim.
I això, Artur, en la pintura, que és l'espai que ens ocupa, la pintura dins la pintura, tres exemples en què ho trobem, per citar-los, primer, i ara hi entrem.
Sí, hi han dos quadres que són els que millor ho expliquen. Un és Les Menines,
sí,
de Velázquez, i l'altre, l'art de la pintura de Vermeer.
Doncs comencem per Les Menines.
Efectivament. Les Menines de Velázquez, que a més el 2003 va estar al mateix Prado, al costat de l'art de la pintura de Vermeer, perquè són quadres molt similars, pintats amb 10 anys de diferència. La gran, diguéssim, tema de Velázquez, que el propi Luca Giordano va dir, és la teologia de la pintura,
sí,
perquè és una gran reflexió sobre l'art de pintar. Per què? Perquè les menines que ens està fent Velázquez.
L'ofici del pintor, no?
L'ofici del pintor.
Clar. És un quadre que tothom té al cap, eh? Que és aquell quadre en el qual... I crec que tota classe que s'ha fet d'història en general s'ha posat d'exemple aquest quadre i de com el pintor s'ho ha reflectit, no?, a l'altra banda.
Exacte. El pintor ens està posant els espectadors en la posició dels reis que està pintant i llavors és tota una reflexió sobre la pintura i els espais que hi ha entre la pintura i la realitat. I llavors és un quadre que té 10 personatges i el que és més interessant del quadre és la posició de Velázquez, que a diferència de la de Vermeer no està pintant, ell no està exercint el gest tècnic de pintar.
Ah, no surt pintant?
No.
Surt observant?
Està inspirant-se, fixa't.
És la idea
sobre la realització.
Sí.
Que això és una de les coses que ell aprèn de molt jove a l'Acadèmia Neoplatònica, el seu sogre, de Pacheco, que és aquesta idea de l'artista ja, que ja no és un artesà, ja no és algú que està treballant d'una forma només tècnica, sinó que és un gran creador. I en aquest punt, a més...
Clar, la imatge que em dóna també és una mica que com si estigués mirant si això està quedant bé o no.
Exacte,
una mica.
Però no està pintant.
No, reflexiu, no
està,
para, està, és una aturada.
Està reflexionant. Sí. I a més hi ha una altra cosa. Ell aquí està intentant fer un joc que és posant-se a la situació quasi dels reis. És a dir, és l'aristocràcia de la pintura.
Amb la distància, mirar-se amb la distància.
Mira sobre... Mentre el quadre de Vermeer és un quadre d'aspiració molt més social, és a dir, Vermeer, el que ens vol dir amb una altra cultura, la cultura dels Països Baixos, 10 anys després, el 1666, és el pintor que està pintant un sol personatge, que és aquesta noia, que és Clio, que està pintant la història, simbolitza la història, però en un interior absolutament burgès. Fixa't aquest marbre que fa una forma a escacs, aquest canelobre amb les àguiles dels Habsburg.
El terra, no? És com un taulell d'escacs, sí.
El propi mapa dels Països Baixos, és a dir, és un interior burgès que un pintor mai tenia, no treballava en aquests interiors, i té aquesta aspiració de tipus social, és a dir, el pintor vol escalar socialment.
I està com d'esquena també al quadre, en canvi Velázquez de l'altre està més de cara.
Efectivament, són i dos està quadres... pintant, també, Velázquez no pinta. Vull dir que són dos quadres que reflexionen sobre el mateix assumpte des de posicions diferents.
Deixa'm dir també que a través del Twitter, a través de les xarxes socials, també al Facebook del programa, hi ha els quadres penjats dels que anem comentant en aquest espai de pintura, de secció d'art, amb l'Artur Ramon.
Artur, saps quin quadre vaig veure aquests dies?
A veure, digue'm.
A l'enterrament del senyor d'Ordaz a Toledo. Clar, i això també és un exemple de metapintura.
Què és aquest quadre? A veure, situeu-me'l.
Apareix el Greco.
Home, aquest quadre és magnífic.
És meravellós.
Impacta molt,
I encara et diré una altra cosa. Un doble exemple de metapintura. Però primer expliquem als oients què s'hi pot veure.
Sí. Bueno, està explicant l'enterrament d'aquest comte d'Orgaz, però a més està fent un joc entre el moment, diguéssim, físic que l'estan enterrant i el que passarà després quan el propi comte d'Orgaz entri al regne del cel.
Per tant, l'infern. Bueno, en aquest cas és el seu.
No, perquè era un senyor molt bo, era un benefactor,
era
un mecenes, va ajudar a tirar endavant l'església.
És un quadre molt interessant.
Apareix el Greco entre la comitiva fúnebre, que et mira, no? T'interpel·la, no? Quan l'estàs mirant.
I saps a qui va influenciar molt el Greco? I aquests dies me n'he donat.
A qui?
A un pintor que em torna boig, que és Pollock.
Ah, Jackson Pollock.
Si tu agafes un Greco i el sacseges molt, pam, 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 el sacseges...
T'acaba sortint allò.
Surt un Pollock.
Que bèstia.
Uau.
Més exemples.
Espera't, que encara no he acabat. Puc dir una altra cosa sobre aquest quadre? Per què?
No,
és que li vull preguntar un moment a l'Artur,
això. Però pots fer després de... Va, digues, va.
No, aquest doble exemple...
Posa aquesta cara, com que no li pots... Va.
Aquest doble exemple de metapintura, una, veient el Greco autorretratat, i l'altra, el quadre sobre la lapidació de Sant Esteve, que apareix retratat
al
vestit del sant.
Com un reflexe, no? És on...
Com és un quadre, és el quadre de la mateixa lapidació.
És la idea del quadre dins del quadre, que és una de les
és
grans...
Més com un tatuatge.
Com si fos
teixit en el vestit.
Sí, brodat.
I això utilitza molt el Greco. És que el Greco utilitza la metapintura. És que els grans creadors l'han utilitzat.
Ja està, ja he acabat.
Més exemples. Caravaggio.
Caravaggio.
És un clàssic teu, ja t'he detectat. Ja. Doncs tenia olfacte de quines
són... El Gavaldà, els Beatles...
Els Beatles i el Torramon Caravaggio.
És el pintor que més m'agrada.
Aquest quadre que ens portes, com es diu?
Mira, aquest quadre és David amb el cap de Goliat, del 1610, que està a la Galeria Borghese de Roma.
És un quadre senzill d'explicar, Sí. Hi ha David agafant el cap de Goliat amb una cara com de patiment de Goliat, no?
Aquest cap és Caravaggio, és l'autorretrat de Caravaggio.
És ell mateix?
És ell mateix, per això l'he portat. Perquè això ja és un exemple meravellós de metapintura, és a dir, tu t'autorretrates...
Clar, però aquí ja no parla tant de l'ofici i la pintura, parla d'ell,
No, parla d'ell, i d'una manera desagradable, com va fer, recordem que Miguel Àngel, a la Capella Sixtina, retrata com Sant Bartomeu, també d'una manera molt desagradable, és a dir, és l'artista, en el fons, que no està content amb la seva pròpia condició d'home.
Però això ho fa per avorriment, que s'acaba pintant, per vanitat, per necessitat, fins i tot del pintor, d'expressar alguna cosa més que el que està veient o del que vol denunciar amb la seva mirada?
Amb l'autorretrat hi han totes aquestes coses juntes. Hi ha la vanitat, hi ha la reflexió, hi ha l'explicar una biografia. A mi, de tot el tema dels autorretrats, el que més m'agrada dins de la història de l'art és Rembrandt. Tu pots seguir, té quasi 40 autorretrats, i pots seguir la seva vida, des dels seus inicis, diguéssim, de jove, allò, triomfador i tal.
O Van Gogh, no? Fins i tot, que de la seva última etapa estava en aquella casa que no sortia, també. L'única pinta és el que veia mateix per la finestra, no? I el que estava veient, el que tenia a l'abast.
I després, quan no tens diners per pagar un model, el més fàcil és trobar un mirall i autorretratar-te.
Sí, llavors hi ha cada quadre que... Déu-n'hi-do.
Bueno, llavors vas veient la
el pas del temps, no?
I acabem, potser, amb el cas més evident de metapintura. És un quadre en el qual es veu com un nen sortint d'un quadre fosc, amb un fons fosc. Què és això?
Aquest és el que es diu en termes tècnics, un trampantojos, diríem, espanyol, i en francès, que m'agrada més, és un trompe-l'œil. És un quadre que enganya l'ull. Per què? Perquè el pintor ens...
L'ull d'aquest nen està una mica enganyós, eh?
Sí, no, aquest nen té un problema d'ulls. Hi ha un professor que va estudiar...
Ulls fora d'òrbita,
és una malaltia, una mica com li passava a l'Osil, saps? Aquests ulls així que surten.
Com es diu aquest quadre?
Aquest quadre es diu Nen escapant de la crítica, d'un pintor que no és massa important, Pere Borrell del Caso, és un pintor acadèmic del segle XIX, però aquest és el seu millor quadre i el va comprar al Banc d'Espanya i el deixa a totes les exposicions de metapintura o de que reflexionen sobre aquest tema que avui tractem.
Surt literalment d'aquest marc, d'aquest quadre.
És a dir, és abans de que arribi el crític, el nen surt, s'escapa.
Ja ho diu perquè, el títol, sí, nen escapant de la crítica.
Perquè no el puguin jutjar. I aquí juga molt bé el pintor amb aquest territori ambigu entre la ficció i la realitat, que és del que es tracta la metapintura. És a dir, per una banda, inclús ens posa, ell mateix pinta el marc. Aquest marc daurat no és el marc del quadre. És un marc
que
el pinta l'artista. És molt interessant aquest quadre i sempre és la coberta de totes aquestes exposicions. I és el quadre més conegut d'aquest pintor, que d'altra banda no és gran cosa.
Parlem d'art els diumenges a aquesta hora amb l'Artur Ramon, i el que farem, com que comencem l'any, comencem optimistes, tenim un regal pels nostres oients.
I generosos, sí.
Els oients més fidels a aquest espai s'aniran al Museu Picasso de Barcelona. 10 entrades dobles ara mateix que sortegem. Els oients que ens segueixin al Twitter, @elsuplement, ens han de seguir, i entre tots els oients que ens segueixin sortejarem aquestes 10 entrades dobles al llarg del programa. Gràcies, Artur, una abraçada.
Una abraçada i fins aviat.
Abraçada.
Arriben les notícies i ara tornem.